Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Una miqueta de retard, avui iniciem la tertúlia esportiva dels divendres, amb moltes baixes, com feia temps que no en teníem, amb el Josep Maria Planas, fidel a la cita. Molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
I avui hem repescat el Josep Gimeno, barcelonista de pro. Molt bon dia.
Bon dia.
Sí, no? Barcelonista sí. De pro.
No, li he fet un Munir, que ha sortit al camp a ajudar l'equip, però no hi és el Munir. No hi és.
Bueno, no està el València, què tal li va?
Ah, jo crec que és un jugador que hem desaprofitat, perquè hem fet una operació que algun dia ens explicaran, no?, què ha passat amb aquest fitxatge del davanter centre del Paco Alcácer, aquests 30 milions.
Ai, pobre, quina creu que li ha
caigut, aquesta opció de compra que li hem deixat al València, 12 milions al Munir. Algun dia ens ho hauran d'explicar, perquè, vaja, no és per carregar res contra ell, perquè també seria injust, però vaja, em sembla que és dels jugadors que recordo ara últimament més poc, diguem-ne, integrats en el sistema que he vist en molts anys en el Barça. De fet, hi ha hagut partits que ha estat 30 minuts sense tocar la pilota.
Sí, sí.
Que per
sí.
Un davanter centre del Barça, 30 minuts sense tocar la pilota, és molt dur, és molt dur.
Home, és que aparentment, a veure, jo no he sigut jugadora de futbol, però diuen que, tot i que aparentment pugui semblar fàcil jugar amb gent que en sap tant i que domina tant, el sistema del Barça no és un sistema massa assequible, no? Que, vull dir que no qualsevol jugador, per molt jugador que sigui, pot arribar i pot quadrar en aquell sistema de joc.
És que realment el Munir era més versàtil. Comencem per aquí, és més versàtil que no el Cácer. Quan tu fitxes un jugador, has de veure com juga i quin tipus de joc fa en el seu equip. En el València jugaven amb espais oberts, corre que te pillo, i pilotes llargues. I llavors aquí es troben amb un canvi de joc totalment diferent, un tu i a mi, no tenen espais, tenen 11 jugadors per rebre la pilota de l'equip contrari, i això hi ha jugadors que s'adapten, hi ha jugadors que no. El Cácer no s'adaptarà, perquè ja ho veig que no s'adaptarà, perquè no és un David Villa. El David Villa es va reconvertir, es va reinventar ell mateix en el seu tipus de joc, basculant a esquerra sobretot, i el Cácer veig que no té aquest esperit, que té mala sort. Indudablement ha tingut mala sort en 3 o 4 jugades que haguessin pogut convertir en gol fàcilment. Però no per això el veig, per exemple, que no arrastra en els centrals com els arrastra el Suárez o els arrastrava el David Villa o inclús altres jugadors. I aquí està el problema de l'Alcácer. L'Alcácer simplement és que no és un jugador per jugar a l'estil del Barça. I això el que ho fitxa ho ha de saber, eh?
Precisament perquè hi ha aquest estil que deia la Carme, que crec que té molta raó. Jo crec que és absurd apostar per un fitxatge si abans no has intentat fer jugar algú del planter que ha estat durant diversos anys a la Masia aprenent com jugar al Barça.
Munir,
altra cosa és si els que
és un jugador que ja s'ha fet a la casa.
Una altra cosa és si és els que governen el Barça en aquests moments consideren que l'estil és una cosa irrenunciable, la qual cosa jo crec que això està en dubte, no? Veiem precisament aquesta política de fitxatges, jo crec que tant l'entrenador com el secretari tècnic com la directiva, el tema de l'estil del Barça no és una cosa que per ells sigui prioritària i ho demostren amb fets, és a dir, no és una qüestió de si els agrada més o menys, ells saben que això doncs, no els importa, no? I veiem aquesta política que tenim, no? Que és fitxar doncs, interiors d'una manera molt concreta i no interiors similars als que eren a Xavi i Iniesta, per entendre'ns, aquesta aposta pel planter que veus que els jugadors l'únic que serveixen és per ser traspassats i ingressar, aquests fitxatges de jugadors que, no, que a vegades doncs, grinyolen, no? Per tant, jo crec que el fitxatge aquest en concret, i no per carregar contra ell res, contra el Paco Alcácer, demostra que la línia aquesta que se seguia d'aquest ADN Barça, jo crec que s'ha començat a perdre i que tenim un risc, perquè si acabem perdent aquesta identitat serem un club més. Hi havia un magnífic article aquesta setmana del Santiago Segurola, a La Vanguardia, que us recomano explícitament, que parlava precisament d'això, no? Com hi ha diversos elements d'aquesta identitat del joc del Barça que s'han anat perdent i que fan que el Barça deixi de ser més Barça. I jo crec que un altre dels elements és l'entrenador, que no, jo crec que no és, diguem-ne, un entrenador amb ADN Cruyff, que per mi és indispensable per mantenir aquest segell, i que fa que el Barça doncs, estigui perdent la identitat. Espero equivocar-me. I això no va en contra de guanyar títols, perquè es pot guanyar títols amb un altre sistema. Però vaja, els que ens agrada diguem, aquest sistema, estem un pèl preocupats.
De totes maneres, jo sempre crec que amb un equip ha d'evolucionar el sistema de joc, perquè si no els contraris t'agafen la fotografia i dius, aquí t'espero amb 5 jugadors i 4 per davant, o sigui, 9 jugadors, i ja vindràs quan tu vulguis. Llavors és l'única vegada que el Barcelona ha demostrat que encara que li posin 9 jugadors per darrere, pot obrir les línies, i com sempre he apostat jo en tots els meus escrits, és de que els jugadors han d'entrar per l'extrem. Extrem, pilotes llargues a l'extrem, centrades enrere. Això ja fa... Mira, després del partit del Madrid vaig fer una nota a Facebook i ho vaig dir. I resulta que contra el Gladbach fan aquest tipus de joc, 4 gols, 4 pilotes enrederides des de la línia de gol. És que les defenses s'han d'obrir i no vulguis obrir amb centres, que no hi ha cap jugador del Barcelona que et remati, no vulguis entrar pel mig quan t'esperen nous jugadors i has d'obrir pels extrems. I és l'única manera.
Ja, però jo el que interpreto de les paraules del Josep és que aquest joc de toc, necessàriament de trenar i de fer aquesta taranyina passant per totes les línies, no un joc tan vertical com el que ara s'està fent, en què... hi ha la part central de la zona ampla del camp que no hi és, que desapareix. M'imagino que la teva referència en quant a l'ADN cross i al sistema va una mica per aquí, no?
Sí, de fet, a Luis Enrique li passa una cosa quan és futbolista al Barça, que és que fitxa pel Barça pensant que l'entrenador seria Cruyff i arriba al Camp Nou i l'entrenador és Bobby Robson. I jo crec que aquestes coses encara... No! Ho dic molt sincerament. És a dir, els jugadors que han tingut segons quins entrenadors acaben mamant idees dels entrenadors que han tingut. I no ho dic com una crítica, eh? Vull dir, perquè...
No, i a més és normal.
Cadascú doncs, té la trajectòria, en aquest cas professional, que té i et toquen els caps que et toquen i aprens doncs, del que veus, no? Però jo crec que això marca la trajectòria d'un jugador i d'un entrenador, no? Per mi hi ha un partit de la trajectòria de Luis Enrique, el Barça, que és definitiu, que el dia que el vaig veure al Camp Nou em vaig quedar de pedra, que va ser un Barça Atlètic de Bilbao, de Lliga, al setembre, que el Barça més va jugar amb la samarreta de la Senyera, me'n recordo perfectament, va ser un dels primers partits de Lliga, o el segon o el tercer, i me'n recordo un partit d'anades i tornades al Camp Nou, una autèntica bestiesa física, amunt i avall, sense cap jugador del Barça que agafés la pilota, la parés, aixequés el cap, sabés mantenir la possessió, fer mort als jugadors per intentar trencar aquestes línies que se't presenten per arribar al fons de la línia, que jo també estic d'acord. I vaig dir, ostres, això és una declaració d'intencions del que vol, no? Vol un mig del camp que simplement transporti ràpidament la pilota als tres de davant, i això també després els equips t'ho acaben veient, i saben com plantar-se davant del camp. Per tant, per mi, allò de qui perd els orígens per la identitat, doncs jo crec que estem en un procés que necessitem que algú intenti corregir. Però vaja...
De totes maneres, a veure, jo no sé, llavors interpretem segons les teves paraules, Josep, que Luis Enrique té el seu propi ADN, que és una barreja.
Que és
una barreja.
Sí,
no?
Els resultats l'avalen, eh? És a dir, jo faig una crítica que va més enllà de si entra o no entra la pilota. I ja sé que en una discussió algú pot dir és que guanya i per ara guanya no sé quants títols i tal, i aleshores davant d'aquest argument és difícil combatre'l. Però jo dic que si volem continuar sent alguna cosa diferent dins del món del futbol i nosaltres érem aplaudits i ens elogiaven per un estil de joc molt concret, que pot tenir unes certes variacions, no dic que no, doncs jo crec que és important mantenir aquesta identitat, no? Perquè és que si no, ens convertirem en un Real Madrid més moltes vegades, que el Barça ha jugat molts partits malament aquesta temporada i ha acabat golejant, malgrat tot, perquè té, clar, tres jugadors davant que acaben definint. A mi és una manera de jugar que no m'entusiasma. Ara, si els resultats l'avalen, es guanyen títols i després la gent vota els que manen, doncs jo m'haig de... no em passar-me les paraules, però sé que sóc una minoria dintre d'aquesta majoria que hi està a favor.
Hem començat amb el nom propi del Paco Alcácer. I m'agradaria continuar amb dos més pel que hem vist en els dos últims partits. Un és Aleix Vidal. Ja n'hem parlat alguna vegada. Aleix Vidal va sorprendre, almenys a mi, que jugués l'altre dia amb el partit de Champions. Això una. Marxarà? No marxarà? S'ha solucionat els problemes amb Luis Enrique?
A veure.
Jo no sé què ha passat i no sé què passarà. Tampoc no tinc la bola. L'altre nom Ho dic per alguns comentaris, algunes crítiques que s'han fet al portuguès
André Gómez,
que, bueno, que és un jugador que, com dèiem en el cas de l'Alcàsser, també li està costant una mica entrar en el joc de l'equip, que fa passes, però molt a poc. Què us sembla?
A veure, l'Aleix Vidal és un problema interior entre l'entrenador i el jugador. Haig de contestar de que en el Celta va tindre un cas molt similar, amb un altre jugador, no recordo el nom, però que a la primera volta no va jugar pràcticament cap partit i a la segona volta va ser titular indiscutible. I va tindre el mateix problema que ha tingut amb l'Aleix Vidal. Ara no recordo el nom, però sé que va passar. Vull dir, per tant, a la irrupció una altra vegada de l'Aleix Vidal en dos partits consecutius, un de Copa i el de la Champions, jugant els 90 minuts, primer, a mi el partit de Copa contra l'equip que era, tampoc podem analitzar res, però el partit aquest contra el Glavak, jo vaig veure un Aleix Vidal que és el que té que ser, un jugador que obre línies, que corre molt bé la banda, que sap centrar, arribar a fondo de línia tirant pilotes enrere, defenent bé perquè té una facultat física molt forta, molt ràpida, és molt ràpid i té una facultat física. Jo crec que és un jugador que, veient el que havia passat en el Celta amb un altre jugador i el Luis Enrique, jo crec que aquesta segona volta, a partir d'ara, el veurem molt més assiduament.
O sigui que es queda, segons
sí,
tu.
Sí, jo crec que és primer perquè dintre el que pot fer el Barcelona és l'únic és cedir-lo i d'avaluar el jugador enormement. Però veient el que ha passat aquests dos últims partits, sobretot aquest del Glavak, jo crec que es quedarà. Veig clar, perquè després tampoc hi ha grans virgueries fora d'Espanya o en el futbol espanyol per buscar. I dic això perquè en el futbol espanyol el Barcelona s'està entusiasmant amb un tant Joao Cancelo, que jo recomano que veieu, com jo m'he tragat, perquè la paraula és tragar-se, els últims 5 partits del València per analitzar-lo. I és un pollastre sense cap en defensa. No té ni idea. O sigui, no sap el que és defendre, no sap el que és passar una pilota, no sap el que és treure la pilota portada endavant. Amb atac és una altra història. O sigui, de mig camp cap endavant, corre la línia i sap centrar molt bé. Però en defensa, que no s'esperen un Alves. Em recorda molt el tema del Cuadrado famós del Juventus, que el volia el Barcelona tot ràpid, li demanaven 50-60 milions, després se'n va anar al Chelsea, i el Chelsea ha tornat amb la cua entre cames en el Juve, a la Juve i no fa res a l'altre món. Per tant, vull dir, no esperem res. Aquest es quedarà. I el que és l'André Gómez, amb l'André Gómez és un jugador molt jove, que no el fan jugar en el seu puesto, i tal com jugava en el València, ja hi tornem a ser-hi, ja tornem a ser-hi, perquè en el València tenia molta llibertat de moviment i jugava per l'esquerra i enllaçant mig camp amb potència física i portant pilotes, que el Barcelona no li deixa fer. I si anem a més lluny, a l'Arda Turan és una altra història. És el mateix. L'Arda Turan no només pot jugar d'Arda Turan, suplint el Neymar. Tot el que no sigui suplir el Neymar, a la primera temporada vam veure 4 o 5 partits que el Neymar estava als Jocs Olímpics, i va jugar fantàsticament, tothom deia aquest és l'Arda, va vindre el Neymar i s'ha acabat l'Arda. Ara tindrà aquest partit del Glavak i el partit de l'Osasuna, que el Neymar no està per sanció, vull dir, i juga contra el Glavak i fa 3 gols, no perquè fes 3 gols, perquè com ho apuntava el Josep, el Glavak és una banda d'amics allà amb una camiseta posada i jugant a pilota
vinguts de Calella,
sí. Però vull dir que simplement es va veure el que és l'Arda, que em va donar a mi la idea clara, i tinc clara des del primer moment, de que l'Arda només pot jugar d'Arda, tal com jugaven a l'Atlètic de Madrid. Si tu fixes un jugador per el que ha portat en l'equip que prové, però també has de pensar el que t'aportarà. Si tu vols que aquest jugador faci una altra labor, tu has d'analitzar si mentalment aquest jugador està preparat.
Exacte.
I l'Arda no està preparat.
Josep.
A mi l'Aleix Vidal, vaja, crec que hem de recordar que ell lateral no ho és. De fet, el van fitxar del Sevilla,
reconvertit,
perquè ell era un extrem.
Quatre partits.
Aleshores va ser com una mena de fitxatge. Jo crec que el Barça es va intentar cobrir les espatlles per una possible marxa d'Alves en el seu moment, i vaja, ara ha acabat, diguem-ne, amb aquesta història, que no sabem amb Luis Enrique què li passa. De fet, li van donar un permís ara fa poc per poder-se casar amb plens partits encara del Barça. A més, és un jugador que no genera cap mena de, diguem-ne, de bon feeling, saps? No és un jugador que em transmeti res, bàsicament perquè a més li trobo unes mancances defensives brutals. També crec que el tema del lateral dret del Barça moltes vegades s'oblida que en el seu moment, quan Alves estava platòric, era un lateral dret que ja lavava quan pujava, l'èxit, en molt bona part, partia del lateral esquerre que teníem, que era Erika Vidal, que era capaç de tancar amb tres darrere, que era Vidal, Piqué, Puyol, més o menys, o Mascherano en el seu moment, i permetia que aquest lateral dret pugés sense cap mena de problema perquè darrere tancaven tres. Ara, com tenim un lateral esquerre que és d'aquests que també puja i a l'hora de tornar enrere doncs, fa aigües, que normalment és l'Alba o el Dinya, doncs trobo que els laterals drets del Barça pateixen. Per tant, jo crec que quan es parla de laterals, sempre quan es parla de si hem de fitxar un lateral dret o no hem de fitxar un lateral dret, jo crec que s'hauria de tenir molt en compte que tens a l'altra banda bàsicament per compensar, perquè si no aleshores planteja jugar amb tres centrals, aleshores tanques amb tres o el que sigui. I després de l'André Gómez, jo el veig un jugador tan perdut per ara, en el camp, que tornem al mateix d'abans. Jo crec que són jugadors que probablement necessiten un període per intentar-se adaptar a aquesta manera de jugar, i jo crec que s'hauria d'haver apostat abans per altres jugadors de casa. I una altra cosa que em preocupa, que m'agradaria saber per què passa, per què el Barça sempre acaba fitxant amb el València? És a dir, quina intenció hi ha darrere d'anar a buscar jugadors del València? Tinc apuntats, l'André Gómez, en el seu moment el Matier, l'Alba, el Paco Alcácer, unes quantitats de diners a més que jo trobo exagerades. No vull posar cap ombra de sospita sobre ningú, però vaja, m'estranya que el València sigui una mena de planter del Barça. Mira, del Sevilla encara ho puc entendre, perquè els resultats del Sevilla almenys són potents, no? I han vingut jugadors que han rendit, no? Però vaja, el València és una mena de vincle que bueno, m'ha sorprès molt darrerament.
No, però segurament per la situació que pateix que patia el club.
Sí, però no.
I veient jugadors que els hi podrien resoldre allò ràpidament la papereta sense haver d'esgarrar-se massa.
Sí, però a canvi de què? De pagar uns milions que no són correctes? Perquè clar, si tu em dius això, jo estic d'acord. Però el Cáceres que hagués vingut per 15. El Gómez que hagués vingut per 10. Llavors dic, bueno, té una certa... Però els preus que s'estan pagant per aquests jugadors... L'André Gómez és el que menys em fa patir a mi, perquè és un jugador de 23 anys...
I es pot anar adaptant.
I s'adaptarà, estic segur que s'adaptarà. Però el que passa és que estem fitxant molt mig camp, molts jugadors de mig camp, i tots no hi caben allà dintre. Vull dir,
i tots molt semblants, i que no són de l'arena.
Vull dir, tu, André Gómez està jugant, o tindria que jugar més o menys entre un extrem esquerre i un interior. O sigui, ni és un Arda, ni és un Neymar, i llavors, vull dir, allà es molesten tots.
Mira, l'altre dia...
El faig jugar amb un altre costat i no rendeix.
L'altre dia li vaig enviar un missatge al meu pare durant el partit amb el Borussia Mönchengladbach.
Ah,
vaig dir... No vaig poder anar. Ah. I li vaig dir, mira, espero que no li sabrà greu que ho comenti. Dic, mira, en lloc de Dinya podria haver jugat Grimaldo. En lloc de Luis Vidal podria haver jugat Montoya. En lloc d'André Gómez podria haber jugat Sergi Samper. En lloc de Mascherano podria haver jugat Bartra. En lloc de Paco Alcácer podria haver jugat Munir. I en lloc de l'Ardra podria haver jugat el Deulofeu. Jugaríem millor, serien jugadors que almenys provaríem si ens va bé, i ens hauríem estalviat 130 milions d'euros. Bueno, ja sé, sóc molt pesat amb aquest tema.
Sí que ho fa ràpid,
No, vaig fer els càlculs.
Jo no estic d'acord.
No, jo
no estic d'acord amb dos jugadors, per lo menys. Un és el Deulofeu. Uh-huh. El Deulofeu, jo l'hi estic seguint, perquè jo veig molt la Premier. I veig molt la Premier, i el Deulofeu, tu veus com juga a l'Everton, i juga el Deulofeu, i el fan jugar ratets. Vull dir, el Deulofeu s'ha estancat i no ho has fet res en la Barcelona.
No ho sabem.
Home, no ho sabem.
No el van provar, però, és que aquest és el problema, no provar-lo.
Però,
això és fer una suposició d'un escenari que no hem pogut veure, ja, per això dic...
Anem pel segon, que és que ens queda
Grimaldo,
poc temps.
I el Grimaldo és un jugador que va tindre molt mala sort perquè al moment de fer el pas endavant va tindre una lesió molt greu. I llavors allà el va frenar. I no se li va donar minuts, perquè... I després hi ha un altre, el Bartra, que a mi el Bartra mai m'ha agradat de central, per un error, perquè és un bon jugador traient la pilota, però no té contundència, i la punta, entre cometes, de mala bava que s'ha de tindre per ser un central de Barcelona o d'un gran equip. Tu el veus jugar en el Dortmund, i dius, ostres, sí, però és que el Dortmund no és el Barcelona, és un altre món.
Deixeu-me dir món. Que després del clàssic ja en l'oblit, continua la Lliga. I queda molta lliga, perquè anem per la jornada número 15 aquest cap de setmana. El Barça visita l'Osasuna en un partit que es disputarà a l'hora del vermut, a partir de la una del migdia demà. El Madrid jugarà al vespre a 3:15, jugarà a casa davant el Deportivo. L'Espanyol rep a casa l'Sporting, en partit que es jugarà diumenge a 6:45 de la tarda, i el Villarreal rebrà el Madrigal Atlético en partit que jugarà dilluns a 9:15. Aquest és, podríem dir, la selecció de partits per al cap de setmana, que no vol dir que siguin els que creïn o que donin més bons resultats, sinó que els que poden tenir més interès per un públic generalitzat. Recordem que el Madrid li treu 6 punts al Barça, però que després del clàssic jo crec que va quedar clar que tanto monta tanto, la situació del Barça i el Madrid en aquestes alçades de temporada és pràcticament la mateixa, l'únic que se li donen, li estan sortint millors resultats i a l'altre no. Però vaja, hi ha una altra qüestió. Dilluns hi ha sorteig dels vuitens de la Champions. Ves per on, el Madrid ha acabat segon del seu grup i el Barça primer. El sorteig, tornem a insistir que en el cas del Madrid com a segon, doncs tindrà un repertori, diguem, que més assequible. El Barça com a primer, doncs té un rivals que no, que se'ls haurà de treballar. Home, sí, hi ha
només
diferències.
Té el Bayern per mi és l'únic
que... PSG?
El PSG jugant el segon partit aquí no em fa por. Feia més por la temporada passada que aquesta temporada, veient com juga, perquè també he estat mirant alguns partits. Però vull dir que jo, que em toqués el Bayern, el Barcelona, home, és un pal, però jo prefereixo el Bayern a dos partits i a casa la tornada, que no a quarts de final, a un partit anada i tornada.
Josep.
Jo voldria el Porto per marcar-li gols a Casillas, què et sembla?
Jo el Porto, si em convideu a anar-hi. M'agradaria aquest.
Sí, gran ciutat, per
cert. Està molt bé.
I Lisboa
sí,
també,
sí,
eh? Sí. Vull dir,
Lisboa,
és el Benfica.
Benfica però... i Lisboa són els possibles candidats també. Doncs bé, dilluns, atents a aquest sorteig dels vuitens de la Champions, amb el Barça, que pot tenir com a rivals el PSG, el Benfica, el Porto, el Bayern i el Bayer Leverkusen. Gràcies, Josep Maria. Gràcies, Josep. Bon cap de setmana.
Bon dia,
arriben les notícies de les 11.